Aquest dimarts, el primer i segon, parlarem de la 41a edició de la Setmana de Cant Coral de l'Hospitalet amb la participació de veus de primer nivell d'agrupacions de diferents corals. Encetem també ja temporada de festes majors dels barris i ho farem parlant de la que dona el tret de sortida, és la Festa Major de Sant Josep. I finalment, avui toca fer una mica de tertúlia d'economia amb alguns dels temes que han estat notícia els darrers dies. Comencem. Benvinguts al primer i segon. Doncs un any més torna la Setmana de Cant Coral de l'Hospitalet en la seva 41a edició ja. Serà del 17 al 25 de maig aquest any amb la participació de veus de primer nivell de quatre agrupacions corals diferents. Per parlar d'aquesta cita i també d'altres qüestions, avui al primer i segon ens acompanyen. Les nostres convidades ja estan aquí, són la Montserrat Lloberes. Montserrat, què tal? Benvinguda. Ets la presidenta de la Setmana de Cant Coral i la Teresa Colomer, que ets la secretària en aquest cas de la Setmana de Cant Coral. Montserrat, provens de la Coral Xalesta i la Teresa ve de la Coral Eura, és aquesta, diguem-ne, aquesta simbiosi que heu creat entre Xalesta, Eura i Elisard Sala per formar aquesta Setmana de Cant Coral, que ja fa més de 40 anys, com dèiem, que funciona a la ciutat, que funciona molt bé. Ara de seguida doncs, en parlarem. Però abans m'agradaria que, bueno, això ja ho tenim, és aquest dissabte, I m'agradaria que féssim una miqueta de repàs, de veure, doncs, de les corals que en aquesta edició participen. Montserrat, si et sembla, comencem per tu, perquè la primera cita ja és aquest dissabte. Sempre ho feu al Barrades, això sí,
Sí.
Totes són al Barrades.
Sí, majoritàriament. O sigui, primer havíem començat amb altres llocs, però després ja es va anar centralitzant en el Barrades i és al
Barrades. El Barrades reuneix totes les, diguem-ne, tot el que necessiteu perquè sigui un bon espectacle de corals?
Sí, perquè i des de que vam fer les últimes reformes doncs està molt millor, l'acústica està prou bé, està molt bé. I la capacitat del públic també és molt proporcional al tipus.
És el que necessiteu,
ens va molt bé,
per dir-ho així. Molt bé, doncs et sembla, expliquem una miqueta, perquè els primers convidats, aquesta coral que es diu Metropolitan Union, seran els primers que encetaran aquesta edició de la Setmana de Cant Coral. Explica'ns una mica, perquè pel que hem vist de les diferents opcions que hi ha, que totes són excel·lents, però ara ens ho explicareu, és potser el que se surt una mica més del que potser teníem la idea de lo que és un cor o un cant coral, no? Montserrat, explica'ns.
Mira, nosaltres quan fem les reunions prèvies per preparar, a veure quins cors volem que vinguin i tot això, busquem sempre un parell o tres de criteris concrets.
Sí.
Primer, que aportin una riquesa cultural a l'Hospitalet. Després, que procurin ser de... Sempre són corals de fora d'Hospitalet. O sigui, per les corals d'Hospitalet ja tenim altres moments de fer concerts, no? I llavors, és per això, per enriquir a la ciutat, doncs busquem cors de fora. Llavors, també busquem que entre ells siguin una mica diferents, o sigui que el públic que pugui venir a tots els quatre concerts no ho trobin tot igual, sinó que hi hagi diferències. I llavors aquest any, per exemple, doncs la primera és un grup, un quartet de Barber Shop. I han vingut d'altres, va venir fa, em sembla que és un any o dos, el Humphreys Quartet, que també era semblant. I després...
Disculpa, Montserrat, de Barber?
Barbershop.
Barbershop?
Sí, sí. Són cançons, bueno, de barberia.
És que no sé el que és això, jo. De barberia?
De barberia, sí, com si diguéssim cançons molt informals, molt divertides.
Que cantaria el barber mentre fa...
Alegre, sí.
Sí, alegres, exacte.
Ah, val, val. Ara estàvem veient unes imatges, crec que són aquests nois, no? Els Metropolitan Union. I, perdona, que t'he tallat, Montserrat.
No.
Són aquests nois que ho fan força diferent, no?
Exacte.
Perquè, precisament per aquest estil.
Sí, sí, sí. Acostumen a ser concerts molt divertits, molt ben cantats, Per exemple, el coral infantil nostre, els matiners, bueno, no sé, perquè és de totes les corals d'Hospitalet, doncs van fer un taller, junt amb altres corals, el Secretariat de Corals Infantils, van fer un taller precisament amb aquests. I es veu que, bueno, la canalla s'ho van passar d'allò més bé. Sí. Són un tipus de concerts molt dinàmic i que, bueno, que surts del concert molt content.
I alegre.
Sí, alegre, no?
Sí, que també va bé. Molt bé.
I l'any passat van venir les Fuixet, que són un...
Sí, és veritat.
Femení.
Femení.
És un cor de
barbershop. És un estil, també, no?
Sí, sí, també així és d'això.
I també va ser molt... molt divertit i al públic en general li va agradar moltíssim. Mm-hmm. No?
Sí, escolta, quin tipus de públic atraieu vosaltres a la Setmana de Can Coral? Perquè suposo que amb corals com aquesta, precisament, no sé si es busca enganxar una mica a un públic més jove, no?
Sí. Uh-huh. Majoritàriament, tu en tot cas contradiu, majoritàriament el públic és fidel. O sigui, acostuma a venir més o menys el mateix tipus de gent any rere any. Suposo que això és gràcies a fer 40 anys, o 41 anys ara, que fidelitzes el públic,
a l'espectador.
El que passa que és això, que llavors portant altre tipus d'acords aconsegueixes o que vinguin més joves o que...
Que ampliar una mica, no?
Gent més jove i també que vegin altres propostes, no? Mm-hmm. Perquè a vegades el Can Coral i sembla en general que tot és igual. I en canvi d'aquesta manera ensenyes doncs que hi ha altres propostes que són tan interessants com el que estan acostumats ells. No?
Aquest cap de setmana, a part dels Metropolitan Union, també ve el cor de cambra de la Diputació de Girona.
Sí.
Què podem dir, Montserrat,
d'aquest també, cor? Aquest ja forma part més, doncs, diríem, d'un estil de coral més estàndard. Uh-huh. I també que ho fan molt bé és de la Diputació de Girona i també ens fa molta il·lusió que vinguin. Perquè
aquí ve molta gent, veig jo aquí
molta
en aquest cor.
Sí. I també és això, no?, que volem que també siguin d'altres llocs de Catalunya, com per exemple aquest cas doncs, de Girona. Mm-hmm. Perfecte,
molt bé. Després l'altre cap de setmana, que és el del 24 i 25 de maig, arribaran al Pax Cor de Cambra.
De Sabadell. Mm-hmm. Aquests són de Sabadell. I també aquests són molt joves, no sé si també es pot veure per la fotografia, aquests són molt joves.
Sí, són nois per tant, força joves.
Joves. Que aquests doncs, també és això, que també aporten doncs, la joventut. I llavors segur, el que deia la Teresa, no? El fet que hi hagi aquests tipus de concerts, els mateixos cantaires dels cors descobreixen altres estils i això ajuda a tots, tant al públic que deia jo abans, com per exemple en els mateixos cantaires, que llavors tenen ganes de fem allò també, mira, si ens movem, si fem, que ajuda. Uh-huh. I llavors en aquest doncs, vindrà aquí joves, gent jove.
Bola, estem veient algunes imatges, alguna intervenció d'aquest cor i realment són gent força jove. I diumenge 25 arriba la coral Càrmina.
La Càrmina. Aquesta és la coral, doncs, diguéssim, bones, de les bones, de les que no són professionals, perquè no són professionals, però quasi semiprofessionals, o sigui que ja fan un altre tipus de repertoris. Mira.
Que és, el veiem al Palau,
el
Palau de la Música.
Sí.
És un repertori potser més clàssic?
No necessàriament, o sigui, el tipus de música no necessàriament té per què ser clàssica, perquè també fan de tot, però com a formació coral, doncs sí que és més clàssica, però ho fan superbé. Mm-hmm.
Teresa, com s'aconsegueix, o Montserrat, igual, com s'aconsegueix tenir el prestigi que ja teniu vosaltres com a Setmana de Can Coral, 41 edicions ja, com s'aconsegueix aquest prestigi? Perquè si no tinc mal entès, sou, de fet, dels pocs casos que fa aquest cicle de música coral que s'ha mantingut al llarg dels anys. És un cas pràcticament únic a Catalunya. Com s'aconsegueix això?
Home, buscant que les participants siguin cors de qualitat i de prestigi i la varietat també, el que comentàvem abans, no? Mm-hmm. Que no és allò sempre igual, vull dir, es va buscant doncs, que la participació sigui diferent d'un any per l'altre i després la constància i el bon fer també, perquè això s'ha de reconèixer que també.
L'Hospitalet de Montserrat és una ciutat que té molts vincles, no?, amb el cant coral. Sí. No sé si ens pots fer una miqueta un retrat del per què hi ha aquesta relació entre el cant coral i l'Hospitalet.
A veure, aquí, per exemple, jo com a xalesta, i em sembla que l'Eure i l'Elisar Sala més o menys, nosaltres vam començar el 73, però abans ja hi havia hagut corals aquí a l'Hospitalet, o sigui, la tradició coral ve de molt antiga. Però llavors també fa que nosaltres, les tres corals, estem molt ficades a la Federació Catalana. I fins i tot, per exemple, jo havia sigut secretari general i coses així. I llavors això també fa que coneguem molt el món coral i que el món coral també conegui l'Hospitalet. Llavors això que afegint amb el que la Teresa deia, el fet que ja portem tants anys, moltes corals d'arreu de Catalunya, vinculades amb la federació, inscrites a la federació, ja demanen participar-hi. O sigui, nosaltres ara ja en tenim dues o tres ja que l'any que ve ja ens han demanat de participar-hi.
Sí, que ara ja esteu en el punt de que no heu d'anar a buscar vosaltres, sinó que ja us venen i sou vosaltres els que us permetreu triar, no?
Sí,
d'alguna manera.
Una mica sí. Tampoc no és que sigui tan bona, ja, però sí, eh?
Sí.
Llavors també hi ha temes econòmics, el tema pressupost, clar, cada vegada les corals també demanen més diners perquè al mateix temps el món coral s'està professionalitzant a nivell de directors, eh? Cantaires no. I llavors, clar, cada vegada també demanen un pressupost més alt, però bueno, anem jugant amb tot això, però a nivell de coral sí, ja demanen participar-hi.
I també hi ha una vinculació de Josep Ansel Clavé amb la ciutat de l'Hospitalet, no?
Sí, de cors de Clavé no ho sé, jo diria que no, em sembla que no n'hi ha aquí a l'Hospitalet, diria.
No ho sé.
Però
bueno,
hi ha un monument a Clavé al pas de l'Ajuntament, eh? Perquè antigament sí que hi havia hagut cors de Clavé, quan encara el món coral, antigament, a principis del segle passat, no estava tan començat el tema coral, que hi havia només orfeons i cors de Clavé. Doncs llavors l'Hospitalet també.
Quin és, llavors, podríem dir que el cant coral a la ciutat té una bona salut, gaudeix d'una bona salut. Teniu gent jove darrere que podrà doncs, garantir una miqueta aquest, aquest llegat?
Tenim, explica, el cor de nit, no?
Que hi ha cor de nit, que és de joves, i després matiners. Matiners són dels més petits, que comencen amb 4 anys o més o menys, i després, quan a mesura que van creixent, passen a cor de nit, que ja són adolescents, que és el cor jove. I després d'allà doncs, van a Xalesta o ells trien on normalment
van a Xalesta. Fas algun tipus de proves, Teresa, amb aquests nanos o aquests joves? Perquè entenc que no tothom pot cantar en una coral, o sí?
Jo crec que sí.
Sí?
Si comencen de petits, vull dir, tenen les directores que els van ensenyant i els agrada, vull dir que si comencen de petits, qualsevol nen pot cantar, de fet.
Afegeixo, eh? Com a criteri, no hi ha selecció de veus amb nens, perquè fins i tot ni amb joves, encara que amb joves potser ja podríem discutir si caldria, però amb nens no, perquè considerem que és formació del nen. I llavors, jo l'havia dirigit 30 anys, la infantil, i llavors fins i tot hi havia nens que eren tartamuts, i ens els enviava al metge perquè cantessin a la coral.
I aquí sí que els anava bé això, no?
Sí,
com a teràpia.
Quan canten no són tartamuts. I llavors els anava bé com a teràpia. O problemes d'integració a l'escola, que potser tenien problema doncs, en la coral, com que era lúdic. O sigui, era l'efecte beneficiós per la canalla fa que nosaltres com a membres del Secretariat de Corals Infantils, també no hi hagi selecció de veus per criteri, per definició.
Quan són veus adultes sí que s'ha de fer una miqueta de tria, llavors Teresa.
El mateix director fa les proves i pues, pot ser soprano, pot ser mezzo, pot ser tenor, depèn de la veu de la persona.
Si ara em vull apuntar, em faria una prova.
Sí. El director. Faria una prova per veure on arriba la veu, l'escala. I aleshores et col·loca on millor la teva veu, on millor et sents, diguem, cantant, no forçar ni...
I també amb algunes corals es demana saber música d'adults, eh? Per poder facilitar el treball.
En el vostre cas es demanen aquests coneixements?
A la Xalesta sí.
Sí?
I després hi ha la prova. La prova és per classificar la veu i també perquè no hi hagi algú que desafini, perquè es pot
fer
la carrera
i que no...
Clar,
és que jo això et deia, dic, igual a mi m'agrada molt cantar, però no.
Sí. A nivell d'adults, jo trobo que sí que està bé que hi hagi una mica de selecció, perquè hi ha molta oferta per fer altres coses que puguis fer si no serveixes. Per exemple, jo no podria servir per jugar a futbol, doncs no m'aniré a apuntar amb un equip de futbol. Això tothom ho veu evident, en canvi, amb una coral a vegades es discuteix. Però jo penso que sí que hi ha de ser. Amb nens, no. Jo amb nens penso que tots han de...
Sí, perquè el que com ens deies, no? Que forma part d'aquesta
formació humana.
Perfecte.
I després els petits també, si comencen de petits, després, encara que ho deixin, poden reiniciar amb un altre coral o un altre moment de la seva vida. Vull dir que el bo jo crec que és començar des de petits o des de joves.
Molt bé, doncs ara ja que us falten 4 dies per encetar aquesta nova edició de la Setmana de Cant Coral, que vagi molt bé, molta sort.
Que vingui gent, que és propaganda que vingui gent.
Sí, que vingui gent. Les entrades es poden comprar a l'auditori, no?
Al Barrades,
allà directament
o online. Pel Barrades o directament en el moment del concert.
Perfecte. Doncs que vagi molt bé i felicitats per la tasca que feu.
Gràcies.
Endavant per uns altres 40 anys més com a mínim.
Gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Nosaltres tenim pendents uns consells de publicitat, però tornem de seguida. I continuem amb el programa perquè, acabades ja les festes de primavera, comença el cicle de les festes majors als diferents barris de la ciutat. Les primeres seran les de Sant Josep, que ja es van iniciar el dia 1 de maig amb la trobada de gegants i el pregó, i continuaran aquest cap de setmana del 15 al 18 de maig amb el gruix de les activitats que tindran la cultura popular i la música com a elements centrals. Per saber més coses, per que ens doni més detalls de tot el que ha de passar aquests dies al barri de Sant Josep, hem convidat al programa d'avui, d'una banda, l'Antonio Gata, que és el president de la Comissió de Festes de Sant Josep. Antonio, què tal? Com estàs? Benvenido, gràcies per acompanyar-nos un any més. També ens acompanya el Josep Cerezo, el tinc allà baix, que quasi no et veig. Ets el director de Manotes de Tro, una de les entitats doncs, que participa també en aquestes festes de Sant Josep. I d'altra banda també ens acompanya el Javi Picornell. Què tal, com estàs, Javi?
Hola.
Ell és el president del grup de botiguers del Centre Sant Josep, que també doncs, poseu el vostre granet de sorra perquè pugui funcionar bé aquestes festes que són, com dèiem, de les primeres del calendari. Bueno, Antonio, empezamos contigo, si te parece, porque nada, os queda muy poquito. De hecho, el día 1 dijimos que empezaseis un poco ya calentando motores, faltan 2 días para que empiece, ya está todo preparado. Antonio, ¿lo tenéis todo ya?
Sí, ¿sí? Hemos tenido algunos problemillas.
¿Qué me dices? ¿De qué tipo?
¿De tipo? Porque organizamos cosas y la gente se aburre y entonces nos han dado poco tiempo para organizar lo que son los vinos.
Ah, vale.
Vale, porque ahora se llama primera trubada gastronómica.
Sí, sí, esto ha habido cambios, pues,
Sí,
esto es uno de los principales cambios de este año. Que si quieres, ¿me lo cuentas ahora o después? ¿Me lo cuentas ahora?
Sí, me puedo contar ahora.
Pues venga, me lo cuentas ahora. Este año hay la primera mostra gastronómica Wine Fest. Os habéis puesto como muy anglosajón.
Sí, muy americano.
Bueno, pues ya está. Esto será el sábado.
Eso es el sábado, empieza de 11 a 4 de la tarde.
Y cuéntame un poco, porque habéis cambiado un poco de filosofía y un poco de ubicación, bastante, la habéis cambiado la ubicación, ¿no?
Sí, la ubicación la que hacemos en Santiago Compostela, calle Segovia, que está al lado del parque. Yo antes se hacía en la calle Estrella.
Y ahora habéis cambiado.
Ya no organizan nada, pues no hemos tenido que buscar otro.
Sí, porque
evento.
Esto viene a sustituir un poco, Antonio, a ver si lo sabemos explicar bien. La mostra de vins y cavas, que se hacía desde el Salle del Pep, que ya llevaba unos cuantos años, no sé si 15 o 16 años, que funcionaba muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero este año no se organiza.
Se han cansado, la gente dice que se ha hecho muy grande, no tienen gente, y entonces, pues nada.
Bueno.
Como es voluntario, no obligamos a nadie, pues...
Bueno, pues este año viene de la mano del Hospital Gastronomic, ¿no? Vale, cuéntame, ¿qué es lo que va a pasar en esta primera mostra Gastronomic Wine Fest?
Bueno, vienen vinos, se dará un ticket que vienen 4 vinos y la copa, que vale 10 euros, que gratis no es nada. Entonces luego haremos la gastronomía, que supone que vienen bares del barrio, que habrán pinchitos y eso.
¿Sí?
Haremos algo parecido como hacíamos con lo de los vinos, pero más pequeño, porque ha
sido un poquito más familiar, podríamos decirlo así, ¿no? Pero el tema son un ticket de 10 euros con 4 consumiciones y la copa, y a partir de aquí se puede picar un poco de los diferentes comercios o bares que tengan su stand ahí. Esa sería una de las novedades.
Y luego la otra novedad, tenemos la fiesta Holi.
La fiesta Holi, es verdad.
Es esto de los niños que se tiran polvo y eso.
Me encanta la descripción. Esto de los niños que se tiran polvo y eso. O sea,
Entonces, es una cosa de
colores, ¿no?
Sí, de colores.
Esto se ha puesto muy de moda, Antonio. Esto antes no lo hacíais.
No, ha sido una novedad.
¿Y no te gusta?
No, a mí
sí.
Lo que pasa es que como normalmente no lo hemos hecho nunca, pues me viene una cosa así. Cosa nueva.
Bueno,
pues queríamos hacer lo del agua, pero con que la fiesta del agua, pero como que es en mayo, que no es verano, que si falta agua, pues no te dejan hacer.
Al ser los primeros, Antonio, tenéis una mala fecha, ¿no? Porque aún no es verano, pero bueno, hacéis la fiesta Holi. ¿Dónde la hacéis, la fiesta Holi?
La hacemos en Prat de la Ribe, donde estaba Cosmetoda.
Vale, y eso es el sábado.
Sí.
Vale. ¿Qué tenemos que hacer para participar en esta fiesta Holi?
Bueno,
es para niños, pero yo creo que al final se va a apuntar todo el mundo.
Sí, no. Eso venderemos unos tickets, que me parece que valen 3 euros.
Vale.
Entonces te dan una bolsita y allí pues de 11 a 1 me parece que es. O sea, el acto.
Bueno, ¿y eso consiste en...?
Nada, yo es que no lo he visto, ni me lo han explicado, porque yo es que estoy todo el día trabajando, soy autónomo y, ay, y la verdad que las horas que voy son las 8 o las 9 hacia las reuniones y, pues,
y ya
me
está.
Entero de muy poco. Pero bueno,
pues vaya.
Más o menos va así, no, hombre, porque los compañeros y te tal ayudan. Tienen más tiempo, me ayudan, bueno. Y lo organizan más,
ajá.
Tienen más tiempo.
Muy bien.
Y eso, y luego tenemos la otra novedad, hacer la chocolatada.
Ah, esto no lo tenía controlado yo, cuéntame, a ver.
Para los niños,
¿sí?
El sábado.
El sábado también.
Sí, es una cosa que volvemos a hacer, porque lo hacíamos, pero como somos poca gente, pues no nos daba tiempo a hacer
a estar en tantos sitios quizá, Antonio.
Eso.
Vale.
¿Y esas
esto será
son
el sábado dónde? Que esto me interesa.
El sábado por la tarde en el Parque La Serpiente.
Vale, ahí haréis una chocolatada, muy bien.
Con milindros.
Melindros.
O han dicho, milindros.
O milindros. Milindros. Muy bien.
Y esa no sé si más es lo mismo, o menos sí. Es lo nuevo que vamos a hacer. Lo demás ya de todos, el baile para Yengrán, la orquesta, sí. Juegos para los niños, general.
Bueno,
lo de siempre.
Escúchame, empezáis el viernes por la tarde, ¿no? Un poquito, ¿qué es lo que va a pasar? Porque creo que hay Correfoc, hay Bestiari. Cuéntanos.
Hay Correfoc. De los mayores.
Sí.
Y luego hacemos la discoteca móvil.
Muy bien. Pues ese será para empezar ya un poquito con las fiestas.
Lo que es el viernes.
Antonio, me decías, hay poca gente, ¿no? A veces en este tipo de, bueno, pues de asociaciones cuesta, ¿no? Va a arrancar. Pero sí que es verdad que tenéis la implicación de entidades, de comercios, y entre ellos tenemos aquí a Javi,
sí.
Que tú me dijiste, hombre, si vengo acompañado, mejor, pues ya está, ya te hemos buscado compañía. La de Javi Picornell, que es el presidente de la grup de botigues del centre, i també del Josep Cerezo, que és responsable de Manotes de Tro. Ara expliquem una mica. Javi, comencem per tu, perquè bueno, aquest any heu preparat també una festa del comerç, no?
Sí, com cada any.
Explica'ns una mica què és el que serà dissabte, si no tinc mal entès.
Serà dissabte tot el dia.
I on la podrem trobar i què és el que podrem trobar, Javi?
Doncs a Prat de la Riba i bueno, una mica de la mostra dels comerços del barri, del centre Sant Josep.
Molt bé.
Una mica de dinamització també, i inclús hi haurà una miqueta de futbol, que també hi haurà
futbol?
Un petit torneig,
ah, val.
Molt petitó, tocant en Fabregada,
sí.
DJ, dinamització i bona col·laboració.
Molt bé.
Que és el que
diem. Ens deu que aquest any anem una miqueta justos de temps, no? Això sí
molt
que em deia, és que aquest any no sabem com sortirà perquè la cosa ha anat així.
Sí, s'hem enterat una mica tard, no sabíem ben bé si es faria o no, i al final quan han dit que sí, que es fa, doncs bueno, hem fet el que hem pogut, però crec que no hi haurà una gran participació com altres anys.
Val, bueno,
no hi ha hagut temps per preparar-ho.
Petit marge, a veure si podem, perquè a més el dia acompanyarà, sembla ser que la previsió meteorològica és bona, per tant, igual sí que pot haver-hi al final una mica, no?, més de participació.
Inicialment anem des de Vilomara, des de carrer Vilomara de la part de centre, fins a Mestre Candi, de Sant Josep, però no sabem si aquest any cobrirem tot o no. Potser anirem tirant més cap, començarem al revés per Mestre Candi i anirem fins on arribi.
Val. També feu un concurs d'aparadors.
També.
Això sempre és com molt vistós.
Sí.
Quan serà durant tots els dies de festa? Com ho heu organitzat?
El divendres crec que passa el jurat. I aquesta setmana s'ha de tenir tot muntat i ja fan tota la part de jurat i després l'entrega de premis.
Que el fareu quan es cantin les habaneres, em sembla, no? Vale. Quants comerços han escrit? Més o menys quin tipus de comerç participa?
El mateix, molt fluixet aquest any. Jo crec que no arribarem a 10, potser. Però bueno, són 10 ja veteranos que ho faran molt bé.
Sí, molt bé. Escolta, doncs suposo que la vinculació de l'Associació de Comerciants sempre intenteu treballar conjuntament amb la Comissió de Festes, no?
Clar, bueno, és per fer-ho una mica més gran tots, no? Tots guanyem.
Molt bé. Josep, vaig amb tu ara.
Molt bé.
Perquè ets el director de Manotes de Tro i la vostra actuació forta serà diumenge, no?
Ah, diumenge.
Explica'ns una mica, Josep.
El dissabte tenim farem tallers.
Fareu tallers.
Perquè pinti, tenim els fusatres gegants, els nostres capgrossos, de 11 a 2, més o menys.
Val.
I el diumenge, doncs, el plat fort, sí, és la trobada gegantera. Vindran unes 14 colles.
Vosaltres, quan parlem de Manotes de Tro, són els petitets o no?
No,
ja són grans.
Són gegants de quasi 3 metres.
Vale, vale. És que jo, a parlar de Manotes, tenia la...
Bueno, és que Manotes són Manotes, també.
Vale.
Quan giren, doncs, veguen manotassos, a més porten aigua, llencen aigua.
ara l'aigua, per fi, que no hi ha sequera, això us
no,
ha...
No, no, que no? Eh? Hem estat el mes passat en un poble i, bueno, és que jo, aigua, aigua.
Que és igual, aigua. Encara que hi hagués sequera, vosaltres
no sí, 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 sí. És impressionant. I, bueno,
molt bé, o sigui, és, al borde de la llei, Josep, eh? Al borde de la llei, dic, sí. No? Una mica.
Farem pel barri, fem camina pel barri, Sant Josep, i, bueno.
Molt bé. Un dels clàssics, Antonio, d'aquestes festes són també la trobada que hablàvem també d'entitats de foc. És la trobada de diables infantils. Sí. Lo hacéis en col·laboració també amb altres entitats, sí. Con l'Escola Sant Josep el Pi. Cuéntame un poco què és lo que habéis preparado.
Bueno, eso como todos los años salen distintas collas del barrio y invitados y entonces salen los niños con los aparatos, con los mazos y tal, ¿sí? Y salen corriendo unos para arriba, otros para abajo. Uh-huh. Eso normalmente todos los años es lo mismo. Pasa que disfrutan mucho, igual se juntan 300 o 400 niños, uh-huh. más los padres y todo el que está en la calle, dan una alegría y hay mucha gente.
Muy bien. Y también tendremos la butifarrada, porque hemos hablado de chocolatada, pero en toda fiesta mayor del Hospitalet que se precie, uh-huh. tiene que haber una butifarrada. ¿Y esto cuándo va a ser?
Esto será el domingo.
Vale.
Que empezaremos a las 10, de 10 a 12 o 12 y media, cuando se acabe las existencias, porque hay para unas 1000 personas.
Madre
Entonces,
mía.
Yo me levanto a las 6 y media de la mañana para prepararlo todo con los
¿Tú
compañeros.
¿Tú lo preparas? Vale.
Sí, y lo hacemos nosotros y lo hacemos entre amigos.
A pasar calor.
Sí.
¿Sí? ¿Y 1000 butifarras da para poco rato?
Según hay gente que aún tiene la tendencia que le decimos que es el desayuno y vienen al mediodía a comer.
Ah.
Entonces ya se ha terminado. Entonces la cuestión es eso, que
hay que ir pronto.
Hay que ir pronto, hay que madrugar.
O sea, si es a las 9 podemos estar allí, no es a las 10.
No es a las 10. Vale. Nosotros estamos mucho antes, pero...
Sí. Uh-huh. ¿Son estas actividades con comida siempre son un éxito?
Sí,
¿no, Antonio?
Normalmente, porque yo tengo un sistema, es decir, como es de gañote, pues es gratis, pues la gente se apunta y se pelean y todo en la cola, ¿eh?
¿Qué
voy yo? Sí, 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 tenemos a veces...
¿Tenéis de tangana? Bueno, pero bueno. Todo lo que es gratis es lo que pasa. Eso. Igual tendréis que cobrar un ticket, ¿no?
No, porque si das un ticket, que si yo voy primero, que si me he puesto, que tú no estabas, no.
También hay problema.
Hay problemas. Hagas como lo hagas y luego su vasito de vino. Y...
Eso también entra. ¿Sí? Muy bien.
Vasito de vino.
Molt bé. Pues Antonio y la resta de amics que ens heu acompanyat avui, el Josep i el Javi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a aquesta inauguració ja de tot el que té a veure amb les festes majors, perquè d'altres coses no tindrem aquí, però les festes majors tenim un munt.
Bueno, también quiero decir otra cosa, con todos mis compañeros
claro.
y amigos, sobre sí. todo amigos y compañeros.
Tú ya hace mucho que estás en la comisión, ¿no?
Yo llevo de los 13 años, tengo 55,
Madre
he
mía.
Pasado por cuatro trayectos, lo tuvo la asociación de vecinos,
sí.
lo tuvieron otra gente, ahora somos otra gente, yo he estado en las cuatro, porque lo llevo en la sangre y me gusta. Es una cosa que me falta cuando llega...
Vale. Estás cansado, pero te gusta.
Sí.
Sí,
la verdad es que se cansa uno. Esos cuatro días son muy intensos, porque tienes que estar para arriba y para abajo, de un parque a otro, porque claro, ahí también en el parque del Queixal hay... también cosas para los vale. críos, la petanca, bueno, hay
pues nada,
muchos
actos. Estos dos días que te quedan a descansar mucho, si puedes,
y entonces
para coger
eso, montamos un bar para sacar un poquito de dinero para poder hacer los actos, porque
claro.
no nos llegan con lo que nos dan de subvención, entonces uh-huh. tenemos que aportar algo, entonces invito a la gente que venga a tomarse su cervecita.
¿Eso dónde llegar, es? No. ¿Dónde
en
es?
El Parque de la Serpiente.
En el Parque de la Serpiente, es uno de los escenarios principales. ¿Eh? De
sí,
todo
el
lo que
Parque
pase...
de la Serpiente es el único sitio que tenemos, porque es que ya está invadido.
Ya
mismo igual ni cabemos en el parque.
Bueno, esperemos que sí. Bueno, pues Antonio, que vaya muy bien la fiesta mayor, ánimo y seguro que saldrá
todo
bien.
Sí, eso pretendemos todo.
Muy bien.
Y que no nos llueva.
Bueno, por favor, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el fin de semana da bueno, así que...
Bueno.
¿Sí? Vale. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el programa, encara crec que tenim alguna publicitat pendent, però tornem de seguida amb més coses. Fins ara, gràcies. Doncs ja teníem ganes de tornar a reprendre la tertúlia d'economia, que nosaltres l'hem batejat així, però de fet aquí doncs, parlem de tot. Llàstima que no hagueu pogut escoltar el que estàvem parlant abans de d'entrar en antena, perquè no té desperdicio, com diríem així. Mira, ens acompanyen ja la Rosa Fiol, que és la directora general d'Aiball. Rosa, què tal?
Hola,
com
bon
estàs?
Dia.
Molt
bé.
Bé? Molt
sí,
bé.
Sí.
Ens acompanya el David Civit, que és el secretari de l'Associació Empresarial Polígon Pedrosa. Ara feia molt temps que no et veiem, així que benvingut, retornat. Tot bé?
Molt bé.
Molt bé.
Amb moltes ganes de seguir.
Molt bé. Ara
vinga,
gràcies. Ens explicaves fins i tot que has estat a una mena de tardeo, no?
Bueno,
fa poc.
A la discoteca...
Aquí s'explica tot, eh?
A la discoteca dels 80 en Madrid. Va estar bé. La gent de nostra generació dels 60, pues ara està el Bugs Bunny este, però bueno...
Bugs Bunny, sí. També ens acompanya la Lorena Gallego, que és responsable de dones de Comissions Obreres de l'Hospitalet. Lorena, què tal? Com estàs?
Bé.
Avui amb un punt de nostàlgia, Lorena, perquè
perquè hem fet un canvi, hem fet un congrés. No marxo, em quedo, però amb unes altres responsabilitats.
Bueno, però marxes, vull dir, de la tertúlia.
Sí, ara, a partir d'ara, vindrà el meu company, el Toni Mora, que és un gran professional i un gran company, i bueno, ja avui és el meu comiat de la tertúlia.
Deixarem parlar una mica més.
Gràcies.
I també ens acompanya el Nicolás Cortés, que és de la carta editorial de la UGT. Nicolás, què tal?
Muy buenos días.
¿Conseguiste entrades per a...
Yo soy más de Bugs Bunny, el conejo de la suerte.
Sí? I para Jennifer López, me decías antes?
J-Lo no entra en mis planes, pero si me la regalan o me las abaratan, encantado.
El precio de las entradas es brutal.
No creo que sean baratas, no, la verdad es que no.
Y también me estabas hablando de que eres bastante seguidor de Eurovisión.
Hombre, lo sigo como ruido de fondo, porque
como
inevitablemente.
No te interesa nada.
Inevitablemente.
A Lorena sí.
Sí.
Inevitablemente
sí.
Uno lo sigue, porque no puede ser de otra manera.
No
lo que ocurre
escapar.
Es que yo me fijaba que el ámbito territorial de Eurovisión ya no sé hasta dónde se dispara, porque actúa.
Bueno, el tablero de Eurovisión también
Australia,
es muy interesante, ¿eh?
Entre comillas, Israel, y claro, aquí al final Eurovisión será, no sé.
Todo el mundo, todo el planeta. Bueno. Però també és curiós veure com es comporten els països en funció d'aquests vots que han de fer i amb aquests conflictes que tenim aquí. Escoltem una altra cosa, us volia preguntar així molt ràpidament, perquè no sé si heu seguit, segur que sí, perquè si no ets una mena d'extraterrestre, aquest conclave i tota la, diguem-ne, la litúrgia que envolta l'elecció del papa, perquè llegíem que més de 13 milions d'espanyols van veure en directe per la tele aquesta fumata blanca. Enteneu que hi hagi encara aquest interès, com a mínim, mediàtic, no? Perquè a mi em sembla com molt rudimentari esperar que surti fum d'una xamanella, però això ha enganxat. Ho heu seguit vosaltres, David?
Mira, jo seria una miqueta políticament incorrecte, perquè
doncs
al final...
Sí.
Ho seré,
ho
pot, va.
Ho pot ser.
Ho puc ser. Jo penso al final que, igual que Eurovisió va tindre uns anys molt dolents, del principi, a l'actualitat per un tema mediàtic, al final nunca havien tingut una elecció de papa tan mediàtica com la que hem tingut ara, amb apostes, que, com si fossin apostes deportives, de qui guanyarà la Lliga, qui guanyarà la Champions, tot això. Amb la qual la gent, al final, com és una cosa que no s'ha modernitzat, l'estètica és la que havia abans, però de cop i volta estem parlant d'una cosa que crida l'atenció perquè hi ha una miqueta suspense, apostes... diferents tipus...
Sí, és que la gent ara estem veient imatges i bueno, ho va rebre amb una eufòria...
Sí, però és el mateix, perquè al final la gent té favorits, és que estem parlant de que no és com abans, que es reunien aquella gent i ningú s'enterava, que tampoc s'enterem.
Bueno, de fet, aquest any, per primer cop, s'ha vist el que passava dins de la... Ja ho diré demà, d'on es van reunir,
de la capella
Sixtina, just abans de sortir el papa al balcó, es veia tot el que havia passat, que això és el primer cop que ha passat a la història.
Per això, i al final és el que estem parlant, és un tema mediàtic. Estem cada vegada més...
En qualsevol sitio, en la Capilla Sixtina.
Claro.
Però lo curioso de este tema es los tiempos. No sé si os habéis fijado, porque igual que cualquier evento ahora, sea político, deportivo, mediático, cultural, Twitter, tal, es de una inmediatez tremendo. Con clave, no.
No.
Eso va tranquilo. Y por tanto, ellos tienen unos determinados tiempos. Pasa como el régimen chino también, que tienen unos tiempos, tienen unos horizontes que no hacen... Es curioso cómo este tipo de tradiciones más antiguas están fuera de los parámetros nuestros, que yo creo que va bien, y yo siempre he sido muy respetuoso con las religiones y con los ritos. Y por tanto yo lo he visto con una expectación interesante, porque además las quinielas, a diferencia de otros años, eran apasionantes, porque veías ahí determinados modelos ideológicos de fondo. Bueno, pero yo creo que es una... Y además, la importancia que tienen todos los imaginarios y todas las religiones, bueno, son clave. O sea, aquí miramos el número de seguidores, de supporters, en el catolicismo, en el islam, en el budismo, y estamos hablando de mucha gente. Por tanto, un elemento cultural yo creo que muy... muy
además, curioso. Este domingo se reúnen todos los jefes de Estado, porque va a ser la primera... O sigui, que es... Tot com molt religiós, però que també té un trasfons, es trobarà ja claro. Tothom i, clar, suposarà
que... L'expectació, per ser
el Vaticà no és un estado.
Sí.
I entonces, de alguna manera, pues claro, s'enraiza pues, con el tema político con otros estados.
Bueno, Lorena, tu l'has seguit?
No l'he seguit per tema feina.
Perquè no participa a Eurovisió.
Perquè... Sí, perquè...
Podria ser.
No, més que res, perquè...
Vestuario tiene bonito. Jo,
sí, no, això sí, és un i molt car, també t'ho dic.
També.
Jo ho veig més com un, a part d'una tradició, és una mena d'espectacle, podem dir, com a Eurovisió, però té tant seguiment perquè depèn de com sigui el papa que surti, el món pot girar d'una manera o d'una altra. Perquè, com diu la Rosa, també és un tema polític, vull dir, tothom estava expectant si era un papa conservador, si era com el papa Francisco, que era més modern, que acceptava pues, la inserció de les cultures de col·lectius...
Sí, no sé si aquest, per exemple, ara que tu ets responsable de dones, no sé si està molt per la labor,
aquesta és la
no
por.
Gaire, eh?
No gaire, no gaire.
Se li ha de donar temps, jo crec que se li ha de donar temps, s'acaba d'aterrar. Jo crec que sí, que la Iglesia porta un temps que s'està obrint a les dones. Potser no amb la rapidesa que ens agradaria, però sí que s'està obrint i està canviant, i el papa Francisco jo crec que ha canviat moltes coses, i aquest no farà un pas enrere.
No, jo suposo que no farà un pas enrere, però la inclusió de les dones en el món religiós no pot quedar només en les monges, vull dir...
No, és que Francisco ja va anomenar...
Va començar i veurem si
va donar responsabilitat dintre el Vaticà a dones.
León XIV, doncs continua...
Jo crec que sí, perquè no farà enrere. Al revés, jo crec que, bueno, tinc moltes esperances. És important perquè, esclar, sempre, des del primer moment ha parlat de la pau. Jo crec que en aquests moments és una preocupació que tenim tots, la pau. Perquè és que, dona't en compte, l'altre dia, Pakistan, Índia, jo ja deia, mare de Déu, i els dos amb bomba atòmica. És que contínuament sembla això una facilitat...
Ell va fer referència a una possible tercera guerra mundial en el seu discurs, primer discurs, que dius, home, anem forts, eh?
I ahir, em sembla que va ser, o abans d'ahir, que es va reunir amb els mitjans, parlava de la pau, però ja més concreta cap a les persones, que no siguem agressius quan parlem, que la pau comença per cada un de nosaltres.
Sí que vens zen avui, Rosa, et veig super zen, eh?
És clar. Hay que ser más tranquilo. No, és veritat que al final lo de la crispació se'ns encomana, no? I la crispació no porta cap puesto. I al final pues, sale algun loco i dice, ah, pues mira, voy a invadir el país de al lado, no? Bueno, pues això és el que no pot ser.
En tenim diversos d'aquests, eh? Sí, home,
entre,
en el panorama.
Entre Groenlàndia i Canadà, que va ser el pròxim... És clar, dius, bueno, ¿esto qué es?
No? Pasa que son crispaciones muy medidas. Aquí cuando provocan están persiguiendo unos objetivos, no es que uno coge y se cabre, sino que aquí están todos persiguiendo unos objetivos concretos y buscando una provocación. El problema es, ¿cómo lo diría yo?, los espectadores, todo el mundo quiere más, y quiere, ya no ves una cumbre y ves qué dicen, cuáles son los mensajes de fondo, ahora lo que están viendo es a ver quién se enfada con uno, quién se cabre con otro. Pues yo cuando veo al susodicho presidente Trump en la sala oval, peleándose con... Claro, levantando la voz, tal, dices, a ver, este hombre está interpretando, está provocando un mensaje para los suyos y para determinada gente, buscando cosas. Claro, que ahora en Suiza se estén reuniendo con China, después del circo mediático que ha habido con los aranceles y tal, dices, esto es como las antiguas negociaciones de convenio, que a ver quién lo decía más bestia, para luego sentarte a negociar, dices, a ver, pero claro, no estábamos acostumbrados a ese nivel de bronca.
¿Crees que, por ejemplo, hoy también había informaciones en cuanto a los aranceles, todo ha sido una puesta en escena? ¿Todo va a ser una puesta en escena?
A ver, no es una puesta en escena porque eso ya tiene consecuencias. Claro. Ya hay empresas con problemas.
Exacto.
Y empresas que no nos tenemos que ir fuera. Estamos hablando aquí. Empresas que exportan mucho y que ya tenemos empresas con problemas. Por tanto, puesta en escena no es. El problema es la escenografía pues que ponen, pues que tiene consecuencias, aunque luego sea una escenografía.
Més coses, perquè ja han passat uns quants dies ja, no sé si teniu preparat el vostre kit d'emergència. Sí? Algú? Algú se l'ha preparat? No? No.
Sí.
Tu sí, Rosa?
Sí. I tant, hombre, després de l'altre dia.
Però ja el tenies preparat d'abans o ha sigut arran de la pagada del dia 28?
Bueno, alguna cosa tenia, però per exemple...
No conec a ningú que hagi... O sigui, tu ho tenies,
sí, eh? A mi és que, per exemple, el de les espelmes ho trobo perillós. Llavors he comprat làmpades aquestes que es carreguen, que les utilitzo sempre i que així, si algun dia se'n va la llum, doncs em funcionaran.
I les tens carregades, no?
Sí.
Vale. Sí. Aquí tenim el que podria ser un kit d'emergència. Tu què hi tens en el kit, Rosa?
El botiquín, sí. Això botiquín, ho tenia sempre a casa, perquè quan no se corta uno, pues el otro que no sé què, i sempre tienes.
Vale. Bueno. I què tenies més, aviam? El kit d'emergència...
He comprat una ràdio, que no tenia.
Home, la ràdio
va ser... Que me dio una ràbia tremenda.
Sí, el transistor.
Sí, el transistor de piles, punyetero, con l'antena. Pues no.
En teníeu?
Yo sí que tengo.
Nicolás, sí.
Yo lo sigo teniendo. Lo que pasa es que no teníamos pilas.
Ay.
Porque, claro, las pilas las utilizas para algunos relojes, pero no para. Con lo cual
pues
nos
nada.
Pilló. Nos
al
pilló.
Chino,
y velas.
Que te pedía 5 euros por las pilas.
Bueno, era tremendo. En la avenida Carrilet había uno que parecía un estanco en Islamabad. Estaba vendiendo pilas, estaba vendiendo velas. Yo tengo velas en casa, porque
sí.
No sé.
Lo debes tener uno del disco duro. Pero es peligroso, es peligroso.
Es peligroso porque todo lo que sea fuego es peligroso. Pero claro, dices, hay cosas, pero cuando te veías a la gente con la radio en el bar de al lado, manteniendo fresca la cerveza y los refrescos
eso
con hielo.
Sí que fue la gran
y la
imagen.
Gente tranquilamente diciendo, bueno, a ver cuándo termina esto.
Sí.
La radio nos salvó mucho, la radio. La radio nos salvó mucho.
Yo creo que
realmente...
va a servir para posar de nou a l'aparador l'important que es la radio y la radio del transistor, no online.
Exacte.
La noche de los transistores, la famosa del 23 de febrer, del 81, que jo ja estava, i ara pues,
bueno,
la noche de la tarda dels transistors.
Jo
sí que tenia, a més, les pilles...
Jo treballando en Cornellà.
Estaves treballant ja, Rosa.
Sí. Jo me'n recordo quan vaig a travessar la plaça de l'Ajuntament, els 600 amb els matalassos, a sobre la gent marxa.
Que es volia marxar, sí.
Bueno, quin any heu dit?
81.
81.
No, jo no estava.
Tu no estaves. Jo sí. Me'n
recordo
poc, però sí.
Jo salia de l'Instituto i, buah, cuando llegas a casa y te ves que han cambiado la programación y te sale una señora, que por cierto, una de las señoras que luego salió en Eurovisión, y dice, bueno, el régimen militar se va a hacer cargo de todo. Muchas gracias, seguimos con nuestra programación habitual. Lo dice, ¿qué está pasando?
Claro, te asusta, ¿no? Bueno, pues los transistores van a tornar a ser protagonistas, pero yo volia que, no sé si podríem comentar una mica, perquè encara s'estan investigant les causes del que va passar aquell dia i fa l'efecte que tenim per llarg. Però les,
la
pagada...
Cosa que no s'entén, perdona, però
sí,
no s'entén.
Sí, no s'entén, però no. Serà així, que això va per llarg, perquè primer es va parlar sobretot d'una possible no, boicot, però això de seguida va quedar...
Sí, però va quedar
descartat. De seguida va quedar, doncs, diguem-ne, doncs, desmentit. Però sí que és interessant veure l'impacte econòmic que ja se sap que ha tingut aquesta pagada, entre 1.000 i 4.500 milions d'euros. Tot això ja té una primera derivada, que és una pujada d'entre 6 i 7 euros a la factura. Home, qui ho havia de pagar això?
Nosaltres.
Sempre,
a la factura
no
de la
paga
llum.
Todo? Nosotros.
A la factura de la llum. Vosaltres com creieu que s'ha gestionat aquesta crisi i sobretot si realment algun dia sabrem què és el que ha passat, perquè el tema de les energètiques és un tema, bueno, és un melón que déu-n'hi-do, eh?
Bueno, però això és un mercat regulat, que no està en mans privades, Vale. Llavors, l'Estat és el que és responsable.
Hauríem de tenir llavors
ens ha de dir
més accés
què ha
a la informació.
Perquè depèn del que digui,
sí,
es podrà cobrar de companyies d'assegurances o no.
O no.
Llavors, que espavilin i que facin la seva feina, que per algo les pagamos. El que no pot ser és que després de tants dies, no, és que todavía no lo sabemos. ¿Cómo que todavía no lo sabemos? Amb la quantitat d'organismes que hi ha intermitjos, bueno, pues es que esto es lo que no
jo
puede ser. Hemos de exigir.
Jo estic d'acord, és molt important que ens diguin la veritat.
Home,
aviat.
Tu creus que algun dia ho sabrem?
Tècnicament, perquè aviam què ha passat, la vida pot ser mil coses, parla del tema de renovables o no, el tema nuclear o no, el tema amenaçatge o no, de l'energia, que és una miqueta més difícil ara d'emmagatzemar, no me sap la paraula. Exacte, bueno.
Això, ja està.
Això, pues, clar, també les renovables són més difícils de guardar l'energia i quan s'han de gastar diners, tindrà, que a Austràlia ho estan fent, de tindre acumuladors d'energia per evitar aquests problemes que poden tindre puntuals, perquè, clar, si se'n va el sol de cop i resulta que hi ha pics, no sabem això. Ho hem de dir. però hi ha solucions també perquè Austràlia ho estan fent, Austràlia altra cosa no, però Solar, i ho estan fent en acumuladors, doncs es tindrà que fer.
Vosaltres, els vostres associats, com a, bueno, doncs, com a empresaris que sou, heu tingut molt feedback amb ells, us han dit...
Porta com... més Baltasar que jo, però en principi és un tema important perquè, clar, les reclamacions són, poden ser molt contioses, complicades, perquè són complicades de valorar, des de despatxos professionals, que a línies de producció, problemes que hi hagin en les baixades de tensió, mil coses que es tenen que veure, i perquè les conseqüències són greus per a moltes petites empreses que, a més, ja tenen problemes econòmics i importants amb com està el tema econòmic actual. Sortim d'una i ens fiquem una altra. Aquesta és la realitat.
Lorena, Nicolás, vosaltres no sé com veu viure aquest moment i en quin moment creieu que això potser s'hi podrà posar una mica de... de llum, mai millor dit.
A la foscor. Nosaltres, des de Comissions Obreres, almenys ho vam viure tràgicament, perquè, clar, nosaltres, i també UGT, treballem amb... la llum és la nostra força per poder engegar els ordinadors, per poder atendre, o sigui, si tu no tens llum, no pots atendre a la persona perquè no pots deixar constància que l'has atès, o sigui, sí, ho pots apuntar, però no teníem llum al local, vull dir...
Ets conscient del que depens, no?
Sí que és
veritat que nosaltres... La vulnerabilitat que tenim quan no hi ha llum.
Exacte. Nosaltres sí que és veritat que vam fer una guia ràpida de com actuar a nivell personal treballador, què et passa si et quedes en el transport públic, perquè moltes persones van quedar atrapades en el transport públic, o si no tens mitjans per arribar a la feina, de quina forma pots justificar davant l'empresari o empresària, no, el fet de que t'has quedat pel camí. Moltes empreses sí que és veritat que tenen bateries, perquè jo conec empreses sobretot de zona franca i tal, que sí que van poder continuar perquè tenien bateries pròpies de la seva empresa. Jo, per exemple, tant a Comissions Obreres o a l'empresa a la que jo pertanyo, van haver de marxar a
de
casa.
Marxar a casa.
Sobretot, Via Laietana sí que continuava funcionant, però els locals que tenim per tota Catalunya, doncs molts d'ells van haver de tancar perquè no teníem llum, o sigui, no podíem atendre les persones.
Nicolás.
Yo destacar dos cosas. Primero, la tranquilidad que hubo en general en los puestos de trabajo y la responsabilidad sobre todo en todo lo que son servicios públicos. Yo sobre todo me puse en contacto con gente de sanidad, la gente a un nivel de servicios del ayuntamiento. Había, incluso doblaron turnos, gente de dependencia en nuestra ciudad dobló turnos. Y el resto, pues veías que cada uno se iba a su casa, veías la calle llena de gente. Porque es curioso, aquí hubo gente muy desubicada, los que están muy acostumbrados a vivir en redes, pero el resto nos fuimos apañando, ¿no? Por tanto, la tranquilidad y la responsabilidad que hubo en los puestos de trabajo. Yo eso lo destacaría porque creo que es bueno destacarlo. Tal vez porque estamos tan acostumbrados a tener cosas...
Eso te iba a decir, epidemias, da la sensación no sé de que ya, que, venga, bueno. ¿Qué más esto? Pues venga, va.
Y
venga.
Luego la segunda cosa que quiero destacar es, por favor, que no se politice. Porque una vez
eso
descartado...
Está complicado.
Una vez descartado... que no fueron ni los extraterrestres, ni una amenaza rusa, porque en esos momentos era todo, una vez descartado todo.
¿Los extraterrestres y que al final, también se barajaron?
Bueno, esto había un cachondeo con eso,
ya impresionante. La teoría de conspiración.
Esto era ya... ¿Qué ocurre? Una vez descartado todo ese marco, por favor, lo que no podemos estar es matándonos aquí, echando la culpa a las renovables, a no sé qué, a las nucleares, no. Que se vinculen y se pongan en un foco los responsables políticos, que hay responsables políticos, también hay muchas empresas privadas en el sector, y por favor, y que se exijan responsabilidades. ¿Por qué? Portugal ya lo ha hecho. Ojo, ya sabemos que Portugal era como una especie de apéndice filial, no es, va, de acuerdo.
Estaba pero, como enganchada, ¿no?, a Red Eléctrica.
Yo como ciudadano tengo derecho a saber qué ha pasado. Punto y pelota, porque soy cliente, usuario y ciudadano. Y por tanto,
y una
cosa... Y sufridor. Una cosa que es 50% empresas privadas y otro 50% empresas públicas, que es el suministrador, pues aquí tendrá que darnos alguna explicación de todo esto.
Bueno, esperemos que no tarde mucho, confiemos. Sobre todo para aquellas personas que dependen, como decías Rosa y David, de una asegurança.
Sí, porque lo deia el Nico, ¿no? Pero las empresas también están esperando a ver que es digui la causa, porque según la causa, pues d'alguna manera podran cobrar l'assegurança o no, i podran cobrar una part o podran cobrar més o menys. No? Nosaltres amb això hem tingut moltíssimes consultes, perquè esclar, a tothom li ha costat diners.
Sí, sí.
Nos ha costat diners a los ciudadanos i ha costat diners a les empreses, perquè la gran majoria, pues, al veure al cap d'una hora o dos, i quan vam saber que era un apagón general en tota la península ibèrica, pues, la gran majoria van dir, pues, per a casa, perquè esclar, vete tu a saber. Tots. ens va espantar el tema, amb el sentit que vam veure que anava per llarg, perquè la primera hora, pues, tot el mundo allí, sin hacer nada, esperando que volviera la luz, no? A mi el que trobo és que, per exemple, amb temes de transport públic i tal, home, hi van haver casos i coses que això ens tindríem que preparar, perquè si ens torna a passar i amb possibilitats que... Esclar, si no sabem la causa, no podrem cobrar, però és que a més tampoc podem trobar una solució perquè no ens torni a passar, per la qual és molt important, perquè jo crec que un apagón d'estos no nos ha de volver a passar, això de normal no té res, i menys un país com aquest que té tantes fonts diferents d'energia, que justament pues, el regulador és el que té que compensar unes amb les altres i anar veient, i és el que dona joc perquè entrin unes i surtin unes altres. Però justament aquí, les renovables, estem fantàsticament bé, o sigui, on està el problema? Jo crec que hi ha otra derivada, que és que està claríssim que les nucleares han de seguir funcionando perquè les necessitamos.
Otro melón.
Exacto. Otro melón. Ahí se ha demostrado, le guste o no al gobierno y le guste o no a la señora Teresa Rivera, que desde que está en Europa, claro, no le ha quedado otra que cambiar de opinión, porque Europa está diciendo lo contrario de lo que ella nos ha dicho siempre, pero es que España necesita las nucleares, y mientras no nos aclaremos con esto, pues...
Però semblava que era un debat ja com molt, no?, una mica finiquitat.
No, no podem anar contra el món, i un poco era esto, porque Europa está dient sí, nucleares, y encima la energía nuclear es renovable, y ella deia lo contrari, pues hombre, y ara justament ha anat a Europa i està canviant, pues aquí hem de canviar tot el que ella ha estat sembrando i actualitzant-se una mica, no?
David, crec que és una base segura, la nuclear és una base segura que sempre pot funcionar
en un moment donat. Han tingut molt mala premsa, les nuclears.
Sí, clar, però pitjor altres fonts d'energia que hem tingut i...
Que són molt més contaminants.
I arribarà un dia que arribarà la fusió nuclear i a partir d'aquell moment sí, no hi ha ningú problema, és la millor energia que hi ha. Nosaltres tenim la fissió, que és la que genera residus, però la fusió, que és molt complicada, com funcioni realment tindrem energia eterna, que serà el moment. Però encara sí, jo crec que la base nuclear que no genera com a mínim canvis climàtics, efectes amb el canvi climàtic, com a base, com a mínim, la tenim que tindre, perquè l'altre té moviments de baixades i pujades.
És que el debat també de les nuclears em sona molt com de los años 80, sí o no, Nicolás?
El solecito famoso i tal.
Y ahora otra vez estamos aquí.
Cuando hablas con los compañeros, sobre todo en Tarragona, que tenemos... y te cuentan el tema, aparte generadora de puestos de trabajo y tal, el problema con las nucleares, fisión nuclear, es pues, los residuos. Pero claro, aquí tendríamos que ser todos muy prudentes, porque lo fácil es decir, no, mira, oye, ponemos placas solares, a ver, estamos hablando de unos consumos brutales, y aquí tendríamos que ser todos muy prudentes. Lo que es imprudente, y muchas veces se recurre, el otro día Gran Bretaña lo estaba haciendo, en un momento también de crisis de no sé qué, es quemar carbón, porque claro, la gente quiere seguir conectada. No tenemos que ser frívolos en estos debates. Por tanto, hay elementos de sostenibilidad, pero también hay que ser realistas, y lo de la nuclear pues es un tema... Francia la tiene, nadie se queja. Y es más, buenas partes de Girona se abastecen de las nucleares de allá. Luego te ponen el cartel de no al no sé qué. Pero claro, a ver, es un debate muy complicado, donde no caben frivolidades. Y bueno, en momentos como este se ha visto claramente lo que pasa.
Claro, yo creo que son momentos donde debemos reflexionar todos y nos han de servir, o sea, ya que ha sido una cosa negativa, vayamos a sacar lo positivo, que es llegar al fondo de la cuestión e intentar solucionarlo para que no nos vuelva a pasar, porque fíjate las desgracias que hay, ¿no? Una cosa de estas, pues es que para el país a unos costes tremendos, y bueno, y hubo gente que a las 3 estaba con luz, o a las 5, pero hubo gente que le llegó... a las 4 de las 5 de la mañana, hombre, son muchas horas, y aún parece que arrancamos bastante bien, que en eso fuimos bastante, a mí me lo han dicho desde otros países, ah, pues todavía fue bastante bien, si nosotros nos pasa esto, no arrancamos en 2 días, y yo pensaba, pues no, si encima, y aguantaron son bastantes horas.
Y aguantaron los frigoríficos, que es también muy importante. Sí.
Mai he patit tant per la meva nevera i el meu congelador.
Sí, perquè és molt menjar i molt...
Claro, porque los que trabajamos, pues como no tenemos tiempo de ir a comprar cada semana, congelas, tal, y...
Jo vull dir una cosa,
i és que jo... Vinga, Lorena, ja acabem amb la teva intervenció.
El positiu d'això, de tot això, a part, és que la gent va poder desconnectar de forma real.
Totalment.
Dels mòbils, no?
Això sí, però totalment.
Sí, però és una desconnexió real, vull dir, això mai, espero que no torni a passar, vull dir, però va ser una desconnexió real.
Clar, és que ni en pandèmia, perquè en pandèmia
exacte.
Teníem tots això.
Teníem llum i teníem xarxa.
Exacte.
I teníem tele i teníem de
i
tot.
De tot. Va ser una situació...
Jo, el positiu que trec és això, que va ser una estona, jo que vaig ser de les primeres que vaig tenir llum, jo a les 4 ja tenia llum, però no xarxa, per tant no podia treballar igualment.
Sí.
Era temps de passar en família, i d'estar al carrer, i del parc amb la nena o amb els nens, o sigui...
Sí, sí, les terrasses dels bars i els parcs realment estaven... A més, feia molt bon dia, vull dir que estaven plens.
La gente se desplazaba para ver a la gente, cosa extraña. Iban a no sé dónde, iban al bar de la esquina, iban a ver si está en el supermercado, tal, y luego todos íbamos a casa.
Sí,
con
sí.
lo cual, bueno. Curioso.
Molt bé, doncs escolteu, Lorena, moltíssimes gràcies per aquestes setmanes que ens has acompanyat aquí a la tertúlia, que hi hagi encerts en aquesta propera etapa que se t'obre.
Molt bé,
i si
gràcies.
Vols tornar algun dia a visitar-nos...
Ja sabeu que jo
doncs,
això ho considero...
Podem parlar amb el Toni i a veure si, fa, si et cedeix una mica el seu
lloc. Jo ho considero casa meva, la tele d'Hospitalet.
Molt bé, gràcies. Ens han quedat molts temes per parlar, però jo sospito que un d'ells, com és el de la OPA del BBVA al Sabadell, encara tenim per setmanes, sí. Suposo que encara el podem reprendre en els propers dies. D'acord? Moltes
Molt
gràcies, Nicolás, Lorena, com deia, Rosa, David, per venir.
Moltes gràcies.
La trobem en una setmana, si us sembla. I nosaltres ho deixem aquí. Esperem que us hagi interessat tot el que us hem explicat. Que vagi molt bé. Gràcies. Fins la propera setmana.